COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. El programa d'avui porta per títol En el bon camí. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies, Joan. Bona tarda.
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, com va? Bona tarda.
Andreu Quesada està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the funky shit.
Cinc. Gala León és la nova capitana de l'equip espanyol de Copa Davis. La fins ara directora esportiva de la Federació Espanyola assumeix el càrrec després que Carlos Moyà refusés l'oferta de renovació.
Top 4.
El Barça de bàsquet acaba de preparar la Supercopa amb una victòria i una derrota al torneig disputat a França. Divendres espera el Baskonia. A més, la Bruixa d'Or Manresa descarta el fitxatge de Morley.
Top 3.
Sortejada la tercera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol a partit únic. Pel que fa als catalans, l'Hospitalet Izarra, Cornellà, Leioa, el Cuyà a Lleida i Valladolid, Girona. Queda exempta el Sabadell. Aquesta ronda juga el 15 d'octubre.
Top 2.
L'Espanyol es queixa a la Federació Espanyola dels arbitratges rebuts en aquest inici de temporada i de cara al partit davant el Getafe de dijous, Montañés és dubte.
Top número 1.
El Barça, Neymar i Rakitic, que van acabar tocats al partit a Camp del Llevant, són dubte per jugar el dimecres a Camp del Màlaga. També Rafinha, que avui no ha fet treball amb el grup.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui en aquest temps de ràdio parlem amb Jordi Arrésex, capità de l'equip espanyol de Copa Davis, per saber com valora els últims moviments. També escoltarem Alberto Ariz, el president de les penyes de l'Espanyol, per saber com veu l'inici de temporada del conjunt que entrena Sergio González. I per parlar del Barça, de seguida aquí a Esports COPE, Ángel Capa.
El debat a Esports COPE.
Avui és dilluns i els encarregats del temps d'opinió del programa Renda de Baracafé són el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón.
La pregunta a Esports COPE.
En ració doble de Llori, dues preguntes i en premi, eh? En clau Barça i amb el sorteig d'una entrada doble pel Barça-Granada del dissabte vinent, preguntem si l'11 que va posar Luis Enrique davant el Llevant és el vostre 11 ideal. El Jordi García diu que a ell li sobra Pedro. L'Ivan Rodríguez també deixaria fora Pedro i ficaria a Luis Suárez. I en clau espanyol, amb el sorteig d'una entrada doble per l'Espanyol Getafe del dijous, us preguntem si els àrbitres tenen la culpa dels dos punts sumats 4 jornades. El Sergi Martos opina que no tenim la sort de cara, però si els nois es continuen esforçant, els resultats arribaran. I el Juan Esteu diu no, en absolut, són coses del futbol. Unes vegades guanyes, altres perds i d'altres empates. Valllori, opinar té premi aquí a Esports COPE. facebook.com/esportscopecat Catalunya i a Twitter @esportscope. Tot teu, senyor.
Gràcies, Albert. Gràcies a vosaltres també per participar i per estar a l'altra banda. 16 són els minuts que passen de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda, Esportscope.
Tu compañía con viejas triquiñuelas te despistó y cuando lo consiguió el precio te subió.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Estás de exámenes y necesitas mayor concentración? Toma The Memory Studio porque contribuye al rendimiento intelectual normal. 2 cápsulas de The Memory por las mañanas son suficiente. Recuérdalo. The Memory Studio.
El Barça de Luis Enrique progressa adequadament. Manté la porteria a 0, li arriba en poc, pressiona bé, està ben posicionat a l'hora d'iniciar la pressió i a l'hora de fer circular la pilota i fins i tot fa gols des de fora de l'àrea, per fi. Però per mi la millor notícia és que fa la sensació que Luis Enrique ha trobat la manera de fer complementaris als futbols de Messi i Neymar, sense que cap dels dos perdi prestacions. Es tracta de fer jugar Messi uns metres més enrere perquè Neymar tingui més camp d'influència entrant des de l'esquerra, però otorgant-li a Messi, faltaria més, llibertat total per aparèixer a l'àrea quan ho consideri oportú. Potser Messi farà menys gols d'aquesta manera, però els que ell deixi de fer els faran entre Neymar i Luis Suárez quan entri.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, COPE. Minuto y medio de juego de la primera parte, 2 ocasiones por parte del Barça. Ahora finalmente Jeremy Mathieu. El balón a corto, largo, perdona, se la lleva Morales por el lateral. Ahí está Morales. Vaya pase de Camarasa. La mete el centro. Rakitic, corre. El balón ahora de Leo para Neymar. Se va del portero. Se va del portero. Va a tirar gol.
De Neymar para el tercito Iniesta. Este para la subida de Leo. Leo se revuelve, cae al suelo. Penalti. Penalti, 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 penalti a favor del Barça.
Roja.
Roja.
Es roja de ninguna manera.
Va a tirar Leo, espera Emilio.
Perdóname.
¡Tira Leo! ¡Fuera! El recorte de Dani Alves con el exterior de la bota derecha. Balón rechazado, el tiro. ¡Gol! ¡Rakitic, gol! Con la derecha, el trayazo del cross. Sergio para Leo, Leo se mete dentro del área. La va a meter para que marque Sandro, gol. ¡Gol! Marca el canario, marca Sandro Ramírez. Y el Vescarril del 8 para Xavi Hernández, este para Leo Messi. Ya Messi, balón atrás para Rakitic. La deja en corto para Mathieu. Todo el levante atrás. ¡Mira el balón a gol! Está atrás el balón para Sandro. Buscó la profundidad, la línea de fondo. Pase de la muerte atrás de Sandro. Ya lo que ha robado Leo, perdona. Ahí está Leo, se revuelve la pica. Del portero, la picó con la derecha, marca Leo, marca Leo. Final, Paco, del partido. Levante 0, Barça 5. Adelante Silvia, Pedro, Silvia.
Doncs aquesta és la pel·lícula tal i com la vam viure a Tiempo de Juego a la Copa del Llevant 0, Barça 5. A la classificació, després de 4 partits disputats, líder el Barça amb 12 punts, 4 partits, 4 victòries. L'Atlètic de Madrid està tercer amb 8 punts. Setè trobem el Real Madrid amb 6, 6 de diferència amb el Barça. L'Espanyol està 18è, amb penúltim, amb 2 punts. Atenció que demà mateix arrenca la propera jornada a primera divisió. Demà comença la 5a jornada. A les 8 juga el Real Madrid, Real Madrid-Elx. Dimecres a les 10 de la nit juga el Barça al camp del Màlaga i el dijous jugarà l'Espanyol a Cornellà al Prat, al Powerade Stadium, a les 8 del vespre davant del Getafe. Comencem amb l'actualitat del Barça. Silvio Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Abans que res, doncs, ens d'informar de com estan els tocats. Començant per Neymar, que no va poder acabar el partit d'ahir.
No, ha fet treball de fisioteràpia avui, però el cop que va rebre no arriba ni a esquins. Segons el comunicat del club, són unes molèsties al turmell esquerre. És el mateix turmell on va patir un esquins de grau 1 durant la pretemporada, que li va fer perdre el línia al campionat, per això potser el club volen anar amb compte. Un altre dels tocats que deixa el partit d'ahir és Ivan Rakitic, amb una contusió al peu esquerre. També ha fet treball de fisioteràpia avui. Diu el comunicat, l'evolució marcarà la seva disponibilitat pels pròxims entrenaments i veurem si arriben al partit del Màlaga tant Neymar com Rakitic. Continuen fent treball específic al marge del grup Rafinha, que ja no va viatjar a València per unes molèsties al genoll esquerre, i Jordi Masip. Vermaelen segueix entrenant amb normalitat al ritme dels companys com ja fa una setmana, però encara no ha rebut l'alta mèdica. Del bé han treballat avui Munir, Sandro i Samper.
No te'n vagis, Sílvia. La Sílvia d'aquí uns minuts aquí a Esports Cope ens porta notícies que tenen a veure amb Alves i Bartra, però volem comentar les diverses puntes que ens deixa el partit d'ahir, el partit del Ciutat de València, amb el tècnic argentí Ángel Capa. Ángel, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Todo correcto? Bien. ¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh?
Así es, sí.
Desde el Mundial a tope.
Desde el Mundial ahí que desayunábamos juntos con,
sí,
con varias,
sí,
gente,
sí,
¿no?
Minguella, Tomás Guas.
Eso es.
Vaya mismo. Tropa, vaya tropa.
Pero bueno, ahí fue lo mejor del Mundial, te digo, porque sí, esas conversaciones de fútbol te sacamos mucho provecho.
Muy bien.
Bueno, Ángel, ha arrancado la Liga y ha arrancado bien el Barça de Luis Enrique. Tiene buena pinta, ¿no?
Sí, ha recuperado el equipo colectivamente valores que lo habían caracterizado durante mucho tiempo y que yo creo que por saturación los había, no dejado, pero sí, digamos, asumido no con toda la intensidad y con toda la energía que hacía falta. Y ahora lo ha recuperado, de modo que el Barcelona, digamos, que vuelve a ser el equipo que todos reconocemos, ¿no?, a partir de su juego.
Oye, ¿a Messi le ves en un rol diferente? Lo digo porque, por ejemplo, lleva esta temporada 6 asistencias y 3 goles, cuando en condiciones normales igual estos números serían al revés, serían 6 goles y 3 asistencias. ¿Le ves distinto?
No, yo creo que son circunstancias que se dan. Messi es un jugador que tiene, como todos los grandes jugadores y los cracks, tienen una visión panorámica mucho mayor que la de los jugadores comunes. Entonces, tiene la facilidad para poner pases de gol por esa visión que tiene, ¿no? Él va mirando para abajo la pelota a toda velocidad, y eso que es tan difícil para cualquiera, ver lo que sucede a su alrededor, para él es fácil. Y entonces de pronto saca un pase y deja a un compañero solo. Pero eso lo tuvo siempre. Yo creo que ahora, bueno, se han invertido los números, pero son circunstancias. También Messi daba pases de gol, ¿no? Y el gol que hizo fue también una maravilla, sí. Con respecto a eso, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, son iguales Xavi, Hernández y Iniesta. Uh-huh. Xavi ve todo, entonces tiene la facilidad de dar el mejor pase, el elegir la mejor opción. Igual que Iniesta, por ejemplo, ¿no? Bueno, y la mayoría, o todos, los grandes jugadores, ¿no?
Y lo bueno es que sonríe, ¿eh? Juega 90 minutos, sonríe y es feliz.
Claro, claro, eso es lo importante, ¿no? A mí me parece que el fútbol profesional, el mayor defecto que ha tenido es precisamente convertir al jugador en un profesional. Y por lo tanto, sin ese sentido amateur que le permite disfrutar de lo que está haciendo. Y es al revés. Alguien nada sospechoso de izquierdista, Benetton, dijo que él empezó a ganar dinero cuando empezó a disfrutar de lo que hacía. Y en el fútbol es lo mismo, ¿no? Si Messi está contento y sonríe, los jugadores del Barcelona sonríen, van a rendir mucho más que si juegan con los dientes apretados y con mucha tensión, ¿no?
Uh-huh. Hasta ahora daba la sensación de que era complicado casar los fútbols de Messi y de Neymar. En cambio, en esta recta inicial de temporada parece que Luis Enrique ha encontrado la manera, ¿no? Juegan los dos bien, brillan los dos, se les ve a los dos contentos.
Seguramente que Luis Enrique tendrá algo que ver, pero no hay que olvidar que Neymar llegó también en un momento complicado del Barcelona, donde la cosa no era igual que lo que es ahora. Y entonces era imposible que dos jugadores de esa calidad no se entiendan. Eso hubiera sido muy raro. Siempre los grandes jugadores se han entendido y han jugado juntos. Y estos son dos grandes jugadores, dos cracks, y naturalmente que se entienden, ¿cómo no se van a entender?
Uh-huh. Oye, 6 puntos al Madrid en 4 jornadas, ¿solo es anécdota? Porque estamos muy al principio, ¿o por ahí se intuye ya algo?
No, yo creo que no. Uh-huh. Eso, son 4 partidos, no, eso no significa absolutamente nada. Inclusive si el Madrid o el Barcelona tuvieron 0 puntos, es igual, no significa nada porque falta muchísimo, ¿no? Eso, pero sí que es cierto que el Barcelona genera un poco más de esperanza y de ilusión porque ha recuperado esos conceptos básicos. Y el Madrid a veces tiene un funcionamiento más o menos acorde con lo que se supone y otras veces no, porque todavía lo que había encontrado se ha deshecho y ahora trata de volver a encontrarlo. Lo que pasa es que hay veces que juegan con rivales tan inferiores que no sirven para calibrar ni para juzgar, ¿no? Es decir, la diferencia entre el Deportivo y el Real Madrid es abismal. Yo creo que si los jugadores del Real Madrid juegan de espalda, igual le hacen 8 goles. Entonces es muy difícil saber si recuperó el funcionamiento o no. Lo mismo que el Barcelona con el Levante, ¿no? Si juegan de espalda, también le va a hacer 4 o 5 goles porque la diferencia es muy grande, ¿no?
Otra seña de identidad distinta a la del año pasado es la presencia de Rakitic.
Sí, bueno, Rakitic yo creo que cumple un papel en el Barcelona, digamos, de relevo de Alves. Yo ayer presté atención, porque digo, ¿cómo puede ser que no juegue Xavi Hernández en este equipo? Claro, es una opinión particular, ¿no? Para mí Xavi Hernández es un jugador excepcional, es un jugador fuera de serie. Y Rakitic es muy buen jugador, pero la diferencia entre un fuera de serie y un muy buen jugador es muchísima. Por ejemplo, Rakitic muchas veces no da la mejor opción de pase, da el pase que le aparece, ¿no? Que tal vez a veces es el mejor y otras veces no. Y Hernández, Xavi, da siempre o casi siempre la mejor opción, porque es un crack. Entonces decía, ¿cómo puede ser que...? Y entonces me puse ayer a fijarme. Cada vez que se va Alves se queda Rakitic. Y claro, entonces ahí ese problema se puede solucionar de otra forma, ¿no? El central puede ir a ese lado cada vez que se va y se retrasa un poco el volante central. Pero la opción de Luis Enrique es que el volante de ese lado, que el centrocampista de ese lado, que es Rakitic, lo cubra a Alves cuando se vaya y entonces solucione un problema de espacio muy grande que se generaba en algunos partidos, y que eso no lo hace Xavi Hernández. Y me parece bien que no lo haga porque sus facultades son otras, ¿no? Y yo creo que Rakitic cumple sobre todo esa función.
Y otra cosa, ¿tú crees que Leo Messi volverá a la selección argentina?
¿Leo Messi?
Sí, sí, sí. No, estuvo por lo que...
¡Ah!
Sí, por lo que puede haber pasado con la sobrecarga muscular, pero también porque era un partido intrascendente. Pero se dice que Leo Messi debe de volver también a Argentina. ¿O no? ¿Estará más pendiente del Barça?
Yo no lo sé, pero a mí me parece que tiene que estar más pendiente de su estado físico. Es imposible jugar tantos partidos durante tantos años. Entonces, en partidos que son intrascendentes y amistosos, que Argentina juega con cualquier rival en Estados Unidos para hacer dinero, y ahí está el otro problema. Si Messi no tendría que ir, pero está, ¿cuál es el problema? Que si no va Messi, Argentina no seguramente cobra muchísimo menos o no va. Entonces, yo no sé cómo se soluciona ese problema, porque es un problema puramente económico y no deportivo, ¿no?
Muy bien, Ángel Capa, ha sido un placer, como siempre. Gracias por atendernos y hablamos otro día.
Bueno, al contrario, gracias por hablar un rato de fútbol con ustedes. Un abrazo.
Esports Cope, la imatge del dia.
La imatge del dia. Neymar Júnior. Avui fem fisioteràpia a la ciutat esportiva del Barça. Té un petit esguinç al turmell, encara té molèsties i, per tant, ha rebut les atencions que requereix la seva petita lesió. Ahir va donar la impressió que Neymar no volia ser canviat encara. El doctor Ricard Pruna va fer el senyal del canvi i Sandro es va afanyar per acabar d'escalfar ràpidament i preparar-se per sortir. Inquietud que va traslladar el nostre company a València, Pedro Zamora, a la roda de premsa. Luis Enrique va admetre que el canvi ja estava previst, canvi que es va fer abans del que es pensava per la lesió del brasiler. Neymar Júnior volia seguir. Va ser ahir el seu primer partit com a titular a la Lliga, va marcar i, per tant, és normal que volgués seguir i completar, si pogués, els 90 minuts, com es fa amb el Leo Messi, que és l'únic que ha jugat tots els minuts. Neymar està clarament en un segon pla. El líder, el camp, el amo és Leo Messi.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Les carreteres plenes de cotxes.
Cada divendres.
Sopar sense reservar?
Impossible.
Que els espanyols pel món han tornat tots els que estan sortint de la...
Colla, que quan sàpiguen que estem sortint de la... Els preus començaran a pujar.
Ford manté els seus preus de la...
No ho diguis.
Afanya't i emporta't un Ford Fiesta per 8.690 euros. No esperis a la tornada de vacances perquè duraran poc. Xarxa Ford de Catalunya.
De seguida parlem més del partit del Barça d'ahir al camp del Llevant, també del partit del Real Madrid a Riazor, el nostre debat amb el Minguella i el Poli, però abans alguns apunts més de l'actualitat blaugrana. La Sílvia porta un parell de notícies. Sílvia, la primera té a veure amb Dani Alves. Ens hem passat tot l'estiu, que si se'n va, que si es queda, quan acaba el seu contracte. Ara mateix, Dani Alves, el seu pensament és renovar amb el Barça.
Segons ens explica l'entorn del jugador, aquest és el seu pensament, eh? Després de pensar si marxaria aquest estiu, ara la voluntat del jugador és renovar la seva carrera de blaugrana. Una altra cosa és si el Barça està disposat a renovar-lo, si no, Dani Alves marxa gratis el pròxim estiu.
El que sembla que ho té complicat per tenir minuts aquesta temporada, tal i com van les coses de moment, és Bartra, que va tenir fins al darrer minut del mercat opcions de sortir.
Sí, ens explica també l'entorn del jugador, que el de Sant Jaume dels Domenys va rebre una oferta del West Ham a finals d'agost per marxar cedit. I en Doni Subizarreta va ser qui li va dir que no marxés, que comptaven amb ell. No s'esperava Marc Bartra una situació tan delicada com la que està vivint. Ahir va quedar fora de la convocatòria fins i tot per segona vegada aquesta temporada. A començament de pretemporada s'especulava que Mascherano no jugaria de central, sinó de pivot, i Marc Bartra esperava tenir alguna opció més.
Ara mateix Bartra és el quart central del Barça. Veurem si quan estigui Vermaelen en condicions de jugar serà el quart o fins i tot podria arribar a passar a ser el cinquè. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Més noms propis a Can Barça, Sergi Samper, Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Avui ha tornat a entrenar-se amb el primer equip després de jugar dissabte al mini amb el filial. Com ho porta ell, això de pujar i baixar?
Ell té 19 anys, però toca de peus a terra i té clar que el seu lloc que és el filial. Vam poder parlar amb ell després del Barça B0, Llagostera 1. Un pèl tímid, reconeixia que s'ha aïllat dels diaris aquesta setmana, després de debutar en Champions, i que guarda la samarreta com un tresor. Un Samper que, com deia, serà habitual que s'entreni amb Luis Enrique, avui ja ho ha fet, tot i que després jugui amb el B. Ell, però, a nivell d'exigència, agraeix entrenar amb el primer equip.
És la normalitat, jo em sento aquí un jugador del Barça B totalment, i quan em convoquen pel primer equip. Estic molt content, molt il·lusionat, però sé que el meu lloc està aquí.
Sí, bé, ell em va explicar això, que volia entrenar amb el primer equip i que baixés el test que tingués que jugar aquí amb el B.
Bueno, pues per mi està molt bé, perquè jo crec que la intensitat del primer equip encara és major que aquí, i quan baixes doncs et notes millor, més còmode i estàs més àgil. Bueno, que és molt, molt exigent i que al final jugarà qui tu guanyes l'entrenament.
Que Luis Enrique és molt exigent i al final diu Samper que jugarà qui es guanyi a les castanyes a l'entrenament. Per cert, que el Barça ve a jugar aquest dimecres un amistós contra la selecció indonèsia sub-19 a les 4 de la tarda a la Ciutat Esportiva.
Gràcies, Helena.
Fins ara.
I avui vivim el dia 6 del judici de l'acció de responsabilitat. Avui han seguit declarat pèrits, ho han fet 5, demà queda un mes, i dimecres, que és el dia de la Mercè, festa.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, que hi ha ganes de debat aquest dilluns i hi ha ganes de Bracafé també. Oliveros, què posem?
Un espresso.
Un espresso per l'Oliveros. Josep sí. Maria Minguella, què tal? Bona tarda.
Jo el cappuccino, ja.
Bien.
Tu últimament no et mous del cappuccino, eh?
No, Bracafé, cappuccino, que això funciona.
Està molt bo, molt bo.
No ho toquem.
Poli Rincón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo mi cappuccino de Bracafé, eso, vamos, no hay quien me lo quite, por supuesto. Y más este fin de semana, que estamos todas las partes contentas.
Sí, 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 perquè hi ha hagut golejades del Barça i del Madrid, Minguella, eh? El Madrid en fa 8 i el Barça, doncs, ahir, per no ser menys, 5, eh?
Què tinc de dir, el que penso o dir que són unes actuacions sensacionals del Madrid i del Barça?
No, tu digues el que penses.
Ah, exactamente.
No, recital.
No li dono cap valor, vull dir, li dono el valor normal de guanyar això, però que ja cada vegada el que vam denunciar fa 5 anys cada vegada és més evident, cada vegada és més ridícul, i clar, vull dir, els del Madrid estan molt contents perquè han fet 8 gols a camp contrari, el Barça 5, però clar, això no és competició, això és cobrir un expedient i ja està. Però bueno, com que no ho canviarem, doncs seguim així, sí.
O sea, que mucha diferencia, Poli, entre Madrid y Barça y los rivales que han tenido este fin de semana, ¿no?
Sí, yo, a ver, con todo el respeto del mundo, evidentemente, y no es hablar mal de ningún equipo ni decir nada, pero como bien ha dicho María, yo creo que esta semana han tenido dos sparring, ¿no? Uno por unas circunstancias y otro por otra. Yo creo que tanto un equipo como el otro no han sufrido nunca, ni nos han medido, ni les han puesto en situaciones complicadas. Yo creo que tanto individualmente, incluso colectivamente, que en el Madrid ya es noticia, creo que ha habido una diferencia abismal entre un equipo y otro. Por lo tanto, como bien ha dicho José María, yo creo que hemos visto, bueno, pues un fin de semana plácido, tranquilo para los dos equipos. Ahora veremos a ver otra vez, y depende ya de los rivales que vayan midiendo, pero claro, si tienes rivales como el otro día el Deportivo La Coruña y el Levante, pues bueno, pues la verdad es que desluce un poco quizá la exigencia que tienen que hacer, porque yo creo que otros partidos hemos visto otra vez, el Levante-Barcelona es un partido complicado para el Barcelona, para el Madrid, que han sufrido muchísimo, y sin embargo ninguno de los dos en este partido pues han sufrido prácticamente nada, ¿no?
Uh-huh. Ara parlarem del Madrid, que hi ha coses que comentar ja pensant també en el partit de demà, que el Madrid juga demà contra l'Elx, però abans, Minguella, del partit del Barça amb què et quedes? Perquè jo crec que hi ha coses positives, no? Hi ha bastantes coses positives.
Home, sempre hi ha coses positives, vull dir, quan l'equip guanya, quan l'equip no rep gols, com està passant, hi ha una seguretat defensiva, hi ha una feina ben organitzada, i clar, això és positiu, es té de notar. El que passa que insisteixo molt i soc molt pesat amb això, vull dir, a mi m'agrada veure el Nadal amb el Djokovic, entens? Yeah. Mm.
Sí.
Però quan fa la primera eliminatòria i guanya 6-0, 6-1, 6-0, pues també el veig, però al cap d'un rato me'n vaig. Entens? Vull dir, la competició és això, i els amos de la Lliga Espanyola, que no es culpa dels clubs, solament i tot això, han aconseguit que el 50, el 60, el 70% de partits no tingui cap interès. Ara, el Barça guanya i acaba la Lliga no rebent cap gol i fent tots els punts, pues ningú podrà dir-li que no té mèrit, però vull dir...
Però, José, quizá el Barça tiene una cosa que, si me permites, que el Madrid a lo mejor no la tiene ahora mismo. Yo creo que el Barça, por lo menos la sensación que me da a mí en estos partidos que hemos visto es que es un Barça un poquito más cuajado, quizá porque a lo mejor ha tenido muchos menos cambios que el Madrid. Le veo mucho más
completo
y mucho más equipo.
Ha tenido más cambios, con mucho más ganas.
Lo que pasa es que yo creo que al Madrid, yo para mí le sigue faltando, me parece que le falta cuajo, le falta un hervor todavía, en el sentido que yo creo que no está, la cocción no está terminada. creo que se tiene que hacer. Sí, para mí el otro día la diferencia que es que ganó el equipo individualmente, me parece que todas las jugadas, si ves cómo fueron todos los goles, que los habrás visto evidentemente, evidentemente fueron goles, bueno, pues de gente que es muy buena arriba, que tiene una calidad tremenda y fantástica, pero yo sigo pensando que colectivamente todavía, hasta que sacó Yarra, no equilibró un poquito el equipo, y sin embargo al Barça sí le veo mucho más equilibrado, sí le veo que cuando hace los cambios ahora mismo pues son gente que más o menos está en el sistema bastante bien integrada, y esa es la diferencia que yo veo para mí muy grande entre un equipo y otro. Uno está por hacer todavía, y
Barça,
el otro más o menos...
Barça ha ganado intensidad en medio campo.
Mucha, y arriba también.
La de Rakitic, esto se nota, pero no es que Rakitic sea mejor que Xavi, pero tiene más intensidad, defiende... mete pierna y tal, y esto...
Fa gols des de fora l'àrea, Minguella, que
claro,
s'ofensa...
Mete goles, aquí, mete eh? Goles.
Xavi també té alguns.
Alguns.
Sí, 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 sí. No. Sobretot la intensitat. La intensitat, defensar una pista com aquella que va defensar, bueno, tot això suma, això és positiu, això és evident. Però aquest tipus de coses no es poden negar. El de més és bastant semblant. És el Leo que es posa en marxa, perquè tot això és molt important, però si el Leo... Fins que el Leo no es posa en marxa...
Eso.
Va jugar i va 0-0. I quan el Leo es posa en marxa, hòstia, però aquest ja hi era. Ah, però l'any passat hi era, però hi va haver una època...
Hi era, però no hi era.
Però passejava pel camp. I ara està molt enxufat. Bueno, collonuts, i a més hi ha el Rakitic, i a més el Neymar també sembla que està millor i tot això, però bueno, a més és... Bé, el Bravo fa de Pedro, ai, de Valdés, però no, Pedro segueix amb la seva penya... Ja està, tu, i el Neymar, i el Messi, i tal, ja està. Vull dir, jo és que em sembla collonut aquest començament. Però el 0-5 de l'altre dia d'ahir, pues em deixa...
Sí, però Minguella, jo et compro la teoria de l'enorme superioritat, però el mèrit també està en no fallar. Perquè és que no oblidem que el Madrid, en 4 jornades, ja n'ha fallat en 2, eh?
No, però tu parles del Barça. Jo
bueno,
del Madrid,
no, bueno, Madrid, jo tengo
que verlo, això. El Madrid, vaig dir, fa temps que... Jo jugaria a favor que el Madrid no té cap possibilitat amb aquesta lluita. Per què? Perquè té un forat al mig del camp que el van fer ells mateixos i ja està, però com que estan contents i fan l'assemblea i tothom aplaudeix i ara fan un estadi de 500 milions i tot això, doncs bueno, tu, escolta, pues que visqui la seva vida. Va, fa el que té de fer, vull dir, no perdre i no d'això, però bueno, doncs ja està.
Minguella, recuerdos de Ángel Capa, eh?
Hombre, Ángel,
qué bueno.
Pues, estaba por llamarle a ver si se ha recuperado del Brasil.
Sí, pero... Dice lo mejor de todos los desayunos. Claro, un Minguella. Sí, sí, lo mejor.
Allí, bla, bla, bla. Después sí, ya sí, lo mejor. Estaba el campeonato de rulos, pero bueno.
Dí que sí, que hablar con él es un placer, tío. Hablar contigo, José María, es un placer, que además yo puedo dar fe de ello. O sea, que aprendemos un montón, dí que sí. Aprendemos una enormidad.
Oye, Poli...
No, es la verdad, dime.
¿Hay que meter ya a Chicharito por Benzema o qué?
No, mira, ¿no? Yo creo que el Madrid... A ver, Chicharito el otro día metió dos goles con un equipo que ya estaba...
Que es benzemista nat, ¿A quién te lo ha dicho de cambiarte a Benzema? Madre mía.
Mira, fíjate tú, pero es que nadie se acuerda que los primeros goles que dio Benzema, las primeras asistencias y todas las jugadas las hizo Benzema. Fíjate tú lo curioso de esto, pero mira, lo que no podemos comparar es a Benzema ni con Cristiano, ni con Messi, ni con nada de esto, porque es que Benzema, el otro día lo dijo en una entrevista, él no prefiere dar los goles que hacerlos, porque es un futbolista. Mira, si tú metes a Benzema y le pones al lado de Messi en el Barcelona... Te digo yo que Messi te hace un monumento, porque en poderse encontrar con un futbolista que sé que no es egoísta, que te hace las paredes, que te ve la jugada, que te hace combinaciones, te mueve, bueno, Messi te digo yo que hace, vámonos, por Dios, se va andando a Argentina, te lo digo yo sinceramente. Lo que pasa es que no le puedes pedir a Benzema lo que no tiene él, ese instinto de 9. El problema que lleva Benzema es el 9. Si tú a Benzema le quitas el 9 y le pones otro número...
Juega de eso. Y un 9 tiene que meter goles, ¿no?
No, es que mira... Eso es uno de los problemas que yo creo que tiene el Madrid. El Madrid tiene que decidir ya cómo quiere jugar, que para mí no lo sabe. Creo que no lo tiene claro. O a lo mejor lo sabe y no puede, porque tiene que quitar uno de los de arriba. Sea Cristiano, que no lo vas a quitar, Bale, que tampoco lo vas a quitar, y el más flojo, entre comillas, y James, porque ha venido ahora y lo que ha costado, pero el más flojo, en teoría, Benzema. Pero bueno, puedes jugar un 4-4-2 perfectamente, o un 1-2, y aparte arriba, los tres de arriba, y pones a Cristiano, a Bale en punta, y haces un centro del campo mucho mejor, mucho más intenso, que puede recuperar mucho más el balón, con Iyarra, Modric por un lado, Kroos por el otro, y a partir de ahí puedo jugar más y tienes mucho más equilibrio en el centro campo.
¿Sabes qué dicen los compañeros de marca que mañana juega Keylor Navas?
Bueno, pues si volvemos a alimentar una... Yo creo, pensaba que esto estaba superado ya, pero parece que aquí no se supera la cosa.
Sería volverse a liar ellos mismos, ¿no?
Acaba de decir Florentino, no piten a Casillas. Pues bueno, pongo a Keylor Navas y así no le pitan.
No, pero es que me parece... si eso es verdad, y tú, no, creo que vamos a estar
bueno, me parece una barbaridad. Sí, sí.
Es una barbaridad porque como bien habéis dicho, es volver a alimentar otra vez la polémica, volver a alimentar el debate. Ahora, cuando parece ser que el otro día había tranquilizado un poco la cosa, pues resulta que volvemos a empezar de cero. Yo lo que creo que Ancelotti, para mí, tiene que tomar una decisión para bien y para mal, aunque se equivoque y lo falle, y falle Casillas tres partidos. Oiga, este es mi portero. O que ponga aquí los Navas y diga, señores, a partir de ahora, mi portero total y absoluto es que los Navas. Pues muy bien, fantástico, haz tu una decisión. Que lo hace mal o lo hace bien, es tu decisión. Yo eso es lo que aplaudo. Ahora, que estés así, me parece una auténtica barbaridad, una auténtica aberración.
Uh-huh. Claro. Molt bé. Minguella, imagino que vas seguint el judici, no?, d'acció de responsabilitat, o no?
Sí, sí.
Bueno, això és una llauna que ens ha caigut al damunt, els barcelonistes, una llauna desagradable, una llauna que no se sap com acabarà, perquè sortim al diari cada dia sí, dia no, i a les ràdios que parlant que si un això, no sé què, que si un tenia raó, que l'altre no té raó, bueno, molt malament, però, bueno, ja hi som, es té de ballar, no acabarà ara hi haurà una sentència que serà perjudicial al Barça, per dues raons, perquè si va en contra dels exdirectius, mal assumpto perquè no hi ha recurs. Si va a favor de la Junta, mal assumpto perquè no sé què. De cap manera guanyarem. I a més seguirà el recurs i tot això i tal, però no, i bueno, que en Barça som diferents, tu, vull dir. L'equip dels valors, el millor...
Que bueno.
Tenim tots els lius del món, el Neymar, a la FIFA, la no sé què, la no sé quant. Escolta, jo no em sento blanc, però que veig que va el Florentino allà.
Va ser d'oli, eh? Fot
un rotllo de 3 hores. Tal, oi, ja no sé quant. Surt un senyor que a vegades diu Mendoza, que és collonut. Mm. L'únic contrari opositor diu Mendoza.
Sí, sí.
Que a veure amb el Don Ramon, i que a més ho fa tan collonut que dona la impressió que està preparat, encara que no ho sigui. Y llavors contesta Florentino, el
sí, deixa dice, arrastre. Dice ayer, no sé qué Bernabéu se llamará el campo y tal. Yo ya se publica que será Abu Dhabi Bernabéu, seguramente.
Sí,
oye, pero yo estoy de acuerdo en una cosa, y vamos a... Hay que vivir en el siglo XXI. Yo creo que si el Madrid o cualquier equipo, el Barça, el que sea, no está en el siglo XXI, están mal. Hoy en día los ingresos tienen que ser importantes. Y yo te voy a decir, no, o sea, si hay que ponerle Abu Dhabi o como haya que ponerle Santiago Bernabéu, 500 millones de euros, ahora mismo, ¿dónde queda?
Yo en eso estoy de acuerdo contigo, igual que llevar
por la camiseta todos, y tal. Sí. Claro, todos van a acabar con los comerciales, todos.
Claro, porque luego la exigencia...
Todos los que puedan.
Tienes que competir con los demás y no puedes renunciar al dinero que ganan los otros. Así que tienes que subirte al carro. Bueno,
y además que la gente luego te exige y si no, pues te pone encima el problema, ya me explicarás.
Lo vamos a dejar ahí, amigos. Minguella, Poli, muchas gracias.
Como siempre, un abrazo muy fuerte.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
La Lliga no para i nosaltres tampoc. Tiempo de juego amb Paco González, Pepe Domingo Castaño i Manolo Lama. Aquest dimecres des de la Rosaleda, Màlaga-Barça. Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Javier Bautista, Josep Maria Minguella i Fernando Sanz. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Les carreteres plenes de cotxes.
Cada divendres.
Sopar sense reservar?
Impossible.
Que els espanyols pel món han tornat tots els que estan sortint de la...
Calla, que quan sàpiguen que estem sortint de la... Els preus començaran a pujar.
Ford manté els seus preus de la...
No ho diguis.
Afanya't i emporta't un Ford Fiesta per 8.690 euros. No esperis a la tornada de vacances perquè duraran poc. Xarxa Ford de Catalunya.
I'm back in Liverpool and everything seems the same. But I worked something out last night that changed this little boy's brain.
Vinga, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Bajoli, bona tarda.
Estic molt content de tenir-te aquí al costat, que feia mesos que no compartia estudi amb tu, eh?
Sí, senyor, igualment.
Però demà se'n va.
Demà se'n va, sí, arriba avui, demà el Mundial de Ciclisme, eh?
Sí, senyor.
2-12 l'Espanyol, preocupant, esportivament no van les coses, i a més les actuacions arbitrals no estan ajudant massa, eh?
Discutidíssimes, ja dins l'Espanyol, per la gent del club i també per l'afició, eh? El 2-2 del dissabte davant el Màlaga va deixar molt mosqueixat el vestidor, que si la jugada del Raúl Rodríguez sobre Juanmi era o no falta, que va donar lloc al gol de Duda. Per ser honestos, hem de dir també que el gol de d'Estuani havia estat precedit d'una falta que no era, no? El primer en queixar-se va ser Sergio González en conferència de premsa. L'escoltem i després expliquem què farà el club per fer-se escoltar a Madrid.
Siempre, pues bueno, hay alguna acción, creo que es la cuarta jornada consecutiva en la que, bueno, el señor de negro siempre nos pita en contra, ¿no? A ver si, bueno, si empezamos a cambiar un poquito esa dinámica, pues yo creo que el equipo no se lo merece. Y la verdad que, bueno, con una falta, la verdad que prácticamente que no se pita en la vida, pues nos ha costado el segundo gol. Es que cada jornada nos pasa una situación puntual que hace que vayamos a remolque, ¿no? Y que el equipo luego, estos puntos que se están yendo, no van a volver.
Recorda Sergio unes mans dins l'àrea de l'Almeria a la primera jornada, l'error d'un Diano Mayenco que no va xiular penal claríssim sobre Montañés amb el 0-1 contra el Sevilla a casa, i Clos Gómez, que va quedar retratat en anul·lar un gol que hauria de ser vàlid, quan l'equip perdia només 1-0 a Mestalla fa uns dies. Amb tot això, segons ha pogut saber Esports Cope, el president Joan Collet té previst fer una trucada telefònica a les altes instàncies de la Federació Espanyola a les properes hores, a Madrid, és a dir, per fer saber que l'Espanyol, com a club, està molt molest pels arbitratges rebuts en aquest inici de temporada. Considera Collet que aquesta és la millor manera de fer les coses i no una queixa pública i formal que faria remoure massa el problema quan encara som a la jornada 4 i no hem arribat encara al mes d'octubre. Així doncs, la reacció de Collet, que us expliquem, satisfarà la necessitat de justícia que té la graderia. Avui, aquí a Esports Cope, Alberto Ariza, president de l'Espanya de l'Espanyol, demana que la directiva es mogui per defensar-se del que consideren un atac contra el club.
Com les temporades anteriores, ¿no? Estamos ya muy cansados, ¿no? Es muy fácil pitar al Espanyol en contra y la verdad es que eso se tiene que acabar. Nosotros lo que queremos es que Joan transmita una queja oficial al comité de árbitros o a la Liga de Fútbol Nacional, Federación Española, lo que sea. Nos tienen que escuchar y lo que tienen que hacer los árbitros es cuando vienen aquí es respetar, ¿no? Pitar lo que ven y no lo que se imaginan.
Dit i fet, el proper dijous, nou capítol, serà a partir de les 8 del vespre, Espanyol Getafe Cornellà, xiulat per David Fernández Borbalán. En l'aspecte esportiu veurem si arriba a temps per recuperar-se l'extrem Paco Montañés. L'equip torna aquesta tarda a la feina a partir de 6:45 a porta oberta a la ciutat esportiva d'Ani Harke.
A veure si canvia la sort, milloren els arbitratges per l'Espanyol. L'Espanyol juga una miqueta millor i arriben ja d'una vegada els bons resultats. Gràcies, Quique.
Abraçada.
Un últim apunt de futbol. S'ha sortejat la propera ronda de la Copa del Rei amb 5 catalans presents, 15 aparellaments. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Doncs sí, la tercera fase ja té rivals pels equips catalans, excepte pel Sabadell, que queda exempt i passa directament a setzens de final, on ja hi participaran equips de primera, tant europeus com no europeus. Com queda la resta d'equips catalans? Doncs l'Hospitalet s'enfrontarà a l'Izarra, el Cornellà rebrà a casa el Lleó, en província de Biscaia, el Lleida Esportiu viatjarà al camp de l'Alcoià, mentre que el Girona s'enfrontarà a l'equip del seu extècnic, el Valladolid de Rubi. Tots aquests enfrontaments a partit únic es jugaran el proper 15 d'octubre.
El millor rival pel Sabadell, que ha quedat exempt i es classifica directament per la propera ronda. Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Fins aquí el futbol, parlem de bàsquet. Albert, com tenim el Barça en la setmana ja de l'inici de la competició oficial pels de Xavi Pascual?
Jo crec que el tenim bé, Ballori, després d'aquest últim test, amb doble compromís a França, l'objectiu d'anar agafant ritme de competició, i cara i creu, una victòria i una derrota pel conjunt blaugrana, la victòria davant el Porto, folgada, 93-57, ahir diumenge, un partit dominat des de l'inici pel conjunt blaugrana, i t'he de dir que en aquests dos enfrontaments només Eriksson i Dolman han repetit en el 5 inicial de Xavi Pascual. El primer partit, dissabte, la derrota 80-76 davant l'ASVEL Villeurbanne, va estar a punt de guanyar el Barça, va estar a punt de caure el partit del cantó blaugrana, si Navarro hagués anotat un triple. El Barça va tenir davant un equip més rodat i ara a pensar en divendres. Recordem, primer partit oficial de la temporada, la segona semifinal de la Supercopa Endesa, a 9:45 a Vitoria, a l'US Arena, davant el Baskonia.
Aquesta setmana parlarem amb un dels jugadors de Xavi Pascual, amb un dels jugadors del Barça de bàsquet. I finalment, Albert, el anotador silencioso no jugarà al Manresa.
No, té problemes al Manresa, perquè estem, com qui diu, a 15 dies que arrenqui la competició, el campionat domèstic, i ara la feina de substituir a un jugador important. Problemes perquè ha de buscar un nou jugador, donat que l'aler nord-americà Zach Morley no ha superat la revisió mèdica. Parlen de problemes d'esquena, la feina per Pere Romero, que, insistim, ha de buscar un nou jugador amb les limitacions que ofereix el mercat i amb les limitacions que té el Manresa.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Escoltem ara 7 minuts per les 4 de la tarda la moguda a la Federació Espanyola de Tenis després de la renúncia al càrrec de Carles Mollà com a capità de l'equip de Copa Davis, decebut Mollà per la manca d'implicació d'alguns jugadors amb l'equip. Gala León, aquesta és la notícia de les últimes hores, és la nova capitana de l'equip. Qui és Gala León? Juan Arias, bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda. És extenista madrileña, era la directora deportiva de la Federación Española de Tenis desde julio y en apenas 3 meses pasa a ser la capitana del equipo de Copa Davis en sustitución de Carlos Mollà, que rechazó esta oferta de renovación. Es decir, que de alguna forma como directora deportiva se autoelige para ser la nueva capitana del equipo español de Copa Davis. Tiene 40 años, jugó 14 como profesional del 90 al 2004 y solo ganó un título. Llegó a ser la 27 del mundo como mejor puesto en el ranking de la WTA. Es la primera mujer en el cargo de la historia del tenis español y mañana lo anuncian oficialmente en Sevilla.
Comentem tots aquests moviments dels darrers dies al voltant de l'equip de Copa Davis amb Jordi Arrese, que va ser capità en el seu moment. Jordi, hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
En tu cas has estat en la seva situació similar. Entens la decisió de Carles Mollà?
Sí, home, l'entenc perfectament perquè ha tingut un any molt dur, ha tingut un any amb el que ningú li ha respost positivament i suposo que això pues, crema.
Mm-hmm. T'havies trobat amb alguna situació similar o en aquella època els jugadors anaven tots més fàcil i més convençuts a jugar a Copa Davis?
No, home, amb una situació tan forta no m'havia trobat. Sí que és cert que alguns fallaven. Hi ha algun tipus de eliminatòria que alguns fallaven i que avui en dia també s'entén pues, que jugadors top 10 pues, que no els tinguis cada vegada. De fet, jo crec que és millor inclús no cridar-los i deixar-los descansar per realment les eliminatòries que siguin realment importants.
Tu creus que és més problema de calendari? Perquè en aquesta última eliminatòria, on a més Espanya jugava la permanència al grup mundial, és veritat que han fallat molts jugadors, eh?
Home, han fallat masses, no és normal. Està clar que normal no ho és, que hagin hagut tantes coincidències. Però també et diré que el Charlie és un jugador molt estimat i llavors, pues, bueno, mira, jo crec que ha hagut un cúmul de coincidències i que uns jugaven uns challenges, uns jugaven uns tornejos, uns altres no els anava bé per el que volguessin preparar. Realment no et puc dir-te, el que està clar és que ha sigut massa bèstia les coincidències.
Perquè qui ha de perseguir els jugadors perquè vagin a l'equip de Copa Davis? És qüestió exclusivament del capità o aquí la federació i la seva estructura hauria d'intervenir també?
Aviam, quan passa alguna cosa així, potser tindrien que posar pressió a la federació. No se sap. Està clar que algú té que posar pressió. Si no poses massa pressió, doncs és el que hi ha. I després també hi ha, clar que també hi ha jugadors que bueno, que han estat portats totalment per la federació que tindrien que respondre sempre positivament.
L'han deixat, per tant, una mica sol, en aquest cas, el Carles?
Sol no, sol del tot, però bueno, aviam, també és cert que aviam, a l'equip que va anar, jo crec que era un equip de garanties que podia haver guanyat i que va tenir moltíssima mala sort, perquè se l'endujar el primer dia guanya el match ball que se li va entrar d'un dit, estem parlant probablement d'un 4-1. Ja. Vull dir que també va ser un cúmul de coincidències, que no van tenir gens de sort. Jo crec que el Bautista i l'Andújar són dos jugadors de nivell i el Marrero i el Marc López ja no cal parlar-hi. El que passa que, bueno, està clar que la parella duríssima era el doble i era una parella que, anant qui fos, podia perdre.
Uh-huh. Escolta, no passen coses molt estranyes últimament a la federació? Perquè també la sortida de l'Àlex Corretja va ser bastant estranya.
Bueno, aviam, jo crec que fa molt temps que van passant, ja no crec que sigui d'ara, vull dir que, aviam, cadascú que hi ha pensa d'una manera, al final et fan un contracte i després amb el que creguin pues, renoven o no renoven. Mm. Vull dir que està clar que bueno, els que volen seguir, si no ens renoven, pues, tampoc es queden contents, és normalíssim.
Ja. I una última cosa, Jordi, Gala León, capitana de Copa Davis, què et sembla?
Pues sí, bueno, suposo que ha sigut sorpresa per tothom. Jo crec que és una jugadora que té molt caràcter, molta personalitat, i per la Davis necessita, i crec que pot fer-ho bé. És sorpresa pues, perquè sempre han hagut homes, però, vamos, jo crec que pot fer-ho força bé.
Tu la veus capacitada, per tant?
Jo crec que sí. Jo crec que el més important quan un està de capital de Copa Davis és tenir molta personalitat i molt caràcter. Crec que això ho té. Ara veurem també si l'acompanya i està clar que si no t'acompanyen els jugadors pues no tens cap possibilitat. De totes formes, l'any que ve el més probable és que sigui un bon any per tornar a primera, perquè els jugadors tenen que jugar pel tema olímpic, o sigui que segur que serà un bon any.
Molt bé. Jordi Arrese, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta. Fins una altra.
De res, a vosaltres.
Gil, superstar. Bona tarda, companys.
Bona tarda.
Un equip és imatge i semblança del seu entrenador, i un entrenador sempre guarda coses de quan era futbolista. Rumors de dimissió de Gennaro Gattuso al capdavant de l'Ofi Creta.
Because Ofi is not Real Madrid, is not Barcelona, is Ofi small team, have many problems. I want my players play with balls. Mr. Ian.
Ai.
My 1 year here is 10 years another club. Because no respect the rules.
Ai.
Because I work 12 hours a day. Me, my staff, you, the people who work in this club. I no permit. But the rules, for me, is very important.
No té culpa la taula.
But this is my job. Every day Malakia. Every day Malakia.
Malakia.
I no leave. I stay here. It's maybe.
Boníssim.
It's lost. The club decides me leave, me leave. I stay here.
Believe,
and the same for the club. For my career going better and better.
Ai.
Stop. And the first day, president coming a la rate, speak. Everything about this. Thank you.
Està bastant clar, no?
Més o menys.
La pobra taula va resistir i la cara del traductor no tenia pèrdua.
I ara traduce.
Sí, bueno, play the ball, with the ball, sí, aquestes coses. Última hora.
Última hora.
Duda. Intentaremos estar a la altura ante el Barcelona. Será un partido difícil. Ignacio Camacho, hay que dar el 200%. Les xarxes en van plenes de la notícia que hem donat a les 3 de la tarda. Iker suplent en el Madrid-Elche de demà. I també molts comentaris sobre Gala León i la seva capitania de la Davis.
Gràcies, Phil.
De res.
Gràcies a tots. Seguiu a la COPE. Gràcies, Oli. Adéu.